bueno, uns comptes perquè... del Pujol a Andorra, efectivament sí, uns comptes a Suïssa, que evidentment encara han demostrat que no, que a més això es van portar per davant a gent com a Xavier Trias o com a Artur Mas, per posar un exemple, aquí també se'ls va acusar per culpa d'aquesta trama policial d'haver tenir comptes a Suïssa, i al marge de que no oblidem com es va aconseguir el tema, que és el procediment que parlava el Melero, de la manera com es van aconseguir els comptes a Andorra, la voluntat dels comptes a Andorra amb Jordi Pujol, que és extorquint, que és bàsicament aconseguint fins i tot tancar un banc, o sigui, que és una cosa que és bestial.
No, i a més fixa't, Jordi,
perdó,
que...
acaba Anna i el Xavier Domènech, no. Que està...
No, acabo ràpidament. Que la, Concepció, parles d'una benevolència diferent en un cas i un altre.
I tant,
i una és base... I una és,
és que aquesta doble vada de medir la teniu normalment...
Sí, però fixa't.
Sovint amb el tema de les dretes i les esquerres és... Bueno, crec que és més no, superior no, a vosaltres.
No omplis ara ja
sí, sí, i tant.
El debat. Però te posaré un exemple molt clar de les diferents vares de mesurar. El senyor Jordi Pujol, per un delicte tributari, com bé ha dit el Javier Melero, se li ha retirat els noms dels carrers. Ha passat a ser un apestat de la història, com ell mateix va dir, doncs ha fet malbé la seva biografia. En canvi, la corona espanyola, que ha tingut gent a la presó, gent a Abu Dhabi, etcètera, continuen sent el cap de la corona i amb un pressupost absolutament fastuós per les seves atribucions, i la vara de mesurar la veus diferent amb una banda i a l'altra.
I em parles de mi d'ampliar el debat, si hem de debatre no, sobre no, la monarquia, ho farem, Anna, però
em volia dir tres coses, sí... No sabia que el Jordi Pujol se li havien retirat carrers, però això com a comentari a banda...
No,
perquè...
no
jo tampoc.
Perquè, no, perquè dic, se li han retirat tots els carrers de Catalunya que havia el seu nom, o la gran majoria.
Hi havia carrers amb el nom de Jordi Pujol, però si normalment els carrers entre tu i has d'estar mort.
Només volia comentar
l'anècdota. No
volia fer el debat sobre si el Jordi Pujol se li han retirat carrers o no, que no ho
sé. Se li va enderrocar una estàtua, això.
Sí, anava a dir carrers, no, Anna. A mi no em consta, allò dels carrers.
Bueno, primer perquè els carrers normalment després d'uns anys que se mor la persona. Precisament per una cosa que va dir el mateix Jordi Pujol, que en una entrevista famosa va dir: jo encara tinc temps d'espatllar la meva biografia. I això, que ho saben els ajuntaments, diuen: compte, no li pot... esperis que vostè uns anys que la persona no hi sigui, perquè vagi a saber el que
es fa normalment.
Això no és com dius, eh? Bueno, perquè el Pallars es va posar un carrer al Josep Borrell, i ara se'l vol canviar.
Se'l va treure. Ara estic parlant del criteri que conec, que és veritat, que és el de l'Ajuntament de Barcelona, que és aquest.
O
és
i el de l'Ajuntament de Girona és el mateix.
Val, d'acord. Jo no, ara... Però no
això per al Domènech, per l'amor de Déu.
Sí, jo, bàsicament, jo, si això ara es netejarà o no es netejarà, jo crec que en part sí que es netejarà, perquè jo també estic d'acord que això comença amb Rubalcaba, és a dir, que el conjunt de càrrecs i de són designats i se'ls dona el poder que se'ls dona en període de Rubalcaba, que després, és veritat, que Fernández Díaz farà una utilització ja teològica i teològica espanyola del tema, per tant, ho portarà molt més enllà, però el problema de crear aquests monstres és que aquests monstres es poden girar contra tu. I això és el que pot impulsar a fer una neteja, però el que em preocupa del cas ja no és aquesta policia. Són els jutges, són els periodistes... És tota la implicació que va molt més enllà, perquè això és el que és la dimensió del cas, el que realment crec que s'hauria d'abordar fins i tot més enllà del problema dels aparells de l'Estat. Perquè, clar, si hi ha jutges que han col·laborat això, em sembla una gravetat... si són policies em sembla gravíssim, però si hi ha jutges em sembla una gravetat enorme, si els periodistes, hi ha periodistes que s'encarreguen de l'antologia, si tot això, és a dir, ha d'anar molt més enllà. Ara, i dit tot això... És evident que es barreja perquè la policia patriòtica actua en aquests casos perquè aflori aquests casos i actua també en els casos del procés. És a dir, sí que hi ha una continuïtat institucional
en el tal. Home, clar, ara, en els casos de corrupció del PP però, i el PSOE però, mai hi ha intervingut la policia patriòtica, per Déu.
Dit això, per mi és evident que el cas 3%, el cas Palau, existeixen. Igual que existeix el cas Bárcenas. És a dir, tot això existeix. És a dir, perquè ara tu deies, Anna, deies el Jordi Pujol no està rehabilitat. Jo crec que el Jordi Pujol ara mateix l'està rehabilitant. Jo no... Escolta, que no hi entro ni surto, si se'l vol rehabilitar o no, és que cadascú és ben lliure de tal, però jo crec que ara mateix, en aquests últims temps, la figura de Jordi Pujol està sent rehabilitada per sectors de Catalunya.
No, jo diria. Sí, però jo crec que el que discutíem, de lo que havíem començat a parlar, és que la policia patriòtica, o la policia delictiva, digue-n'hi com vulguis, país mai ha intervingut ni s'ha inventat delictes des del Ministeri d'Interior contra el PP i contra el PSOE, que n'hi ha hagut com n'hi ha a tots els partits. En canvi, els delictes de Convergència i Unió han estat induïts per la policia, però, i això és el que
té raó. Té raó l'Anna, però fixa't una cosa.
Una cosa és que el delicte sigui induït i l'altra que el delicte, que l'aflorament del delicte sigui induït.
La policia és diferent.
Però no indueix a un delicte, Anna, el delicte ja l'han comès.
Fixeu-vos en una cosa, això està molt bé això que diu l'Anna, però fixa't, això demostra més a més lo inútil que és tot això. O sigui, tot això de la policia patriòtica, a part de fer mal i d'embrutar la idea d'Espanya i tal, a la Comunitat de Madrid s'ha tancat a la presó a dos presidents del PP i no ha fet falta cap martingala d'aquestes. El funcionament ordinari de les institucions és capaç d'encarar-se amb els problemes de corrupció.
Una manera d'ordre i tot.
Vull dir, el plus que se li va posar aquí és el que embruta tot,
clar,
tota aquesta història.
Perquè és una finalitat política i a l'altra no.
Val, d'aquí uns moments passaria a pregunta... res, d'aquí 5 minuts. Pregunta gran de Marlaska, d'Esquerra, oi que hi ha pregunta, perdona, sí. Arnau, sobre el tema, sobre el cas Kitchen, no?
Sí, això serà d'aquí una estona amb Bildu, Joan Iñárritu. Abans Marta Rosique preguntarà pel que fa a les infiltracions de policies espanyols en moviments independentistes a Catalunya, destapats, per exemple, per la directa. Serà després amb Bildu que preguntaran sobre la Kitchen i suposo que també traurà el tema de l'operació Catalunya.
Mira, ahir Risto Mejide va entrevistar Luis Rubiales, el president de la... Ara em diràs, que cony té veure tot això amb això? Espera't, El president de la Federació Espanyola de Futbol, el Chester. Rubiales va denunciar una persecució mediàtica i judicial per part del president de la Lliga, Javier Tebas, i va insinuar que al darrere hi ha la mateixa mà negra que en l'empresonament de Sandro Rosell.
Aparte de Tebas, ¿quién más te quiere mal?
He visto un programa tuyo, porque los veo. No porque vaya a venir, porque los veía ya de antes. Yo vi lo de Sandro Rosell. Este tío ha estado 2 años en la cárcel, siendo inocente. Se han puesto de acuerdo un tío que llevaba medios de comunicación con otro que no sé qué, con otra tal, y lo han reventado. Le han quitado 2 años de su vida a él y a su mujer y a sus hijos.
Y a sus hijas.
Després Risto li pregunta si creu que el fet que hagi sortit ara el cas Enríquez Negreira té alguna relació amb aquesta mà negra d'uns, entre cometes, poderosos, i Rubiales insisteix que el que li està passant amb ell té molt a veure amb el cas Rosell.
¿Crees que puede estar los poderosos de los que tú hablabas antes? Que, por cierto, no me has dado nombres.
No, porque en estas cosas uno tiene que tentarse mucho porque ya lo sufre, yo sé quiénes son, pero sé hasta dónde puedo demostrar y hasta no. Entonces lo que no me voy a meter es en más líos, ¿no? Pero vamos, que yo tengo muy claro lo que se me ha hecho a mí, tiene mucho que ver con lo de Sandro Rosell. Yo confío mucho en la justicia en España, de todas formas, mucho. Tarde o temprano se van a demostrar muchas cosas en este país.
Uy, sí, bueno. Jo també.
Això ho deia aquest, la veritat al final sempre llueix. Llàstima que llavors ha marxat tothom.
Sí. És bona aquesta, eh? És bona aquesta. Però és veritat que això, clar, el procediment... El tema és el procediment de tot plegat. O sigui, de les maneres de fer de tot plegat. És a dir, quan... Clar, ara, clar, tota la gent... Tu avui agafes La Vanguardia i a la gent ja li... Amb la reaparició d'aquest famós Clemente...
Marcet. Però jo crec que no en havíem sentit parlar del Clemente Marcet.
Sí.
Tot això és entre operació profunda de l'Estat i màfia. És a dir, no hi ha massa... Perquè, per exemple, l'altre dia quan va sortir el cas de persones que en realitat es veuen afectades per l'operació patriòtica, no perquè siguin objectius de l'operació patriòtica, sinó perquè el Villarejo aprofita altres encàrrecs que té i els col·loca dintre l'operació patriòtica per perseguir-los. És que, clar, estem parlant d'una situació d'utilització de recursos, de repressió, de coerció de l'Estat, recursos judicials, recursos policials, per polítics interessos, bueno, sí, de la nació espanyola i els econòmics i el que sé, és molt bèstia. Això sí que és d'una salvatjada, que això sí que mereixeria, no el jutjat 13 de Barcelona que ha fet una causa general d'independentisme, això sí que mereixeria una causa general, jo estic en contra dels causes generals, però, diguem, escolti, algú ha de fer net de tot això.
10 i 9, 2 minuts i res, i anem una altra vegada al Congrés per veure quan parlin de l'operació Kitchen, perquè primer sóc la pregunta sobre els infiltrats i després sí. L'operació Kitchen?
Sí, primer pregunta Marta Rosique sobre els infiltrats i després Bildu sobre l'operació Kitchen.
D'acord, un segon, sisplau.
Compte, si ets propietari i no has llogat el teu pis amb Housefy, potser val més que no escoltis aquest anunci. I és que si l'haguessis llogat amb Housefy, tindries la tranquil·litat i la garantia de cobrar cada mes i, a més, puntual. Ben lloc a casa teva amb Housefy. Sí, Housefy. Informa-te'n a housefy.com.
Escolta, quanta fruita i verdura d'aquí que tenen Aldi. Esclar, gairebé tota la nostra fruita i verdura és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta. I a sobre està al millor preu.
Com les maduixes, a només 1,85 mig quilo. Així de fàcil, així d'Aldi.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirat i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, la consultora Concepció Baray, l'advocat Xavier Melero i l'historiador Xavier Domènech.
D'aquí uns minuts, una tertúlia sobre el 8M amb cinc dones de dècades diferents que ens acompanyaran avui aquí per veure el moviment i la situació que estem vivint en aquests moments. Però estem pendents de Grande Marlaska, que ja ha fet una... Crec que ja li hem fet la pregunta, la primera pregunta, oi?
Sí, la de les infiltracions... Sí, la de les infiltracions de policies en l'independentisme. Ara respon a Marta Rosique, a Grande Marlaska.
Y lo es porque es una democracia no militante. Es decir, las ideologías no se persiguen. Las ideologías incluso se defienden independientemente de su naturaleza. Y para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya única función es utilizar todos los instrumentos legales como hacen para generar ese marco de seguridad necesarios para que usted, yo y todos podamos ejercer nuestros derechos y libertades.
Per tant, justifica les infiltracions, però les emmarca dins la legalitat i desmenteix que siguin infiltracions il·legals. Hi ha una segona repregunta ara de Marta Rosique, a veure si remata, i si no, ja anirem cap a Bildu.
Me reafirmo en todas y cada una de las acusaciones que le hice. Escuche atentamente. Aquello que ustedes acepten y promueven como práctica habitual, tarde o temprano les va a acabar rebotando. Cuando ustedes estén en la oposición, no habrá queja posible sobre infiltraciones en su partido, en las juventudes de su partido o en movimientos sociales afines a sus ideales. Y con estos ultras yo empezaría a preocuparme. La responsabilidad no es de ningún otro partido que del suyo. Todo esto empieza en 2019, tras la sentencia de los presos políticos catalanes. En ese momento inician su propia guerra sucia en los países catalans. La guerra del espionaje, con infiltraciones, captaciones, Pegasus, con una única intención, la misma que sus compañeros del Partido Popular, acabar con la disidencia política y hacerlo a cualquier precio, incluso a costa de las mujeres. Por la unidad de España, ustedes hacen lo que haga falta. Por cierto, ni siquiera me hace falta preguntarle cuántos hay, porque su policía es tan cutre que tarde o temprano vamos a descubrirlos. ¿Verdad, señor Hernández?
Rosique li diu això perquè Marlaska li ha retret a la diputada d'Esquerra que totes les preguntes que li ha fet al ministre últimament anessin al mateix tema. Ara veurem si respon Marlaska o si ja anem directament a la pregunta de Bildu.
Aviam.
Sembla que respon Marlaska, sí.
Pràcticament un quart d'hora.
Señor ministro del Interior.
Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Rosique. Muy progresista querer que el Partido Socialista esté en la oposición. Quizá es porque usted ya empieza a verse en otros parámetros. En segundo lugar, le vuelvo a repetir, y mire, la policía y la Guardia y la Guardia Civil Española son cualquier cosa menos cutre. Son unos auténticos profesionales. Y si usted puede ejercitar sus derechos y libertades en una democracia plena como la española, de lo cual todos nos agradecemos, es gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a su gran profesionalidad y, evidentemente, al concepto claro y decidido de defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Usted podrá entender lo que quiera, pero ellos únicamente están para prevenir y perseguir los delitos, y en modo alguno para perseguir las ideologías, sino todo lo contrario, para defenderlas.
Doncs res de nou de la resposta de Marlaska. Ara sí, anem a l'operació Kitchen. Respondrà també el ministre d'Interior a pregunta de Jon Iñárritu de Bildu.
Interessant, un quart d'onze, hem escoltat aquí el món
arreglat. Grupo parlamentario Euskal Herria Bildu.
Sí, egunon, presidenta. Señor ministro, estos días se han hecho públicas varias revelaciones sobre la trama de la policía política que por mandato del Partido Popular espiaba, incluso inventaba escándalos contra oponentes políticos, ya fueran de izquierdas o independentistas. El Parlamento de Navarra, esta semana, tras conocerse el espionaje contra la consejera María José Beaumont, publicaba o hacía pública una declaración institucional solicitando ir al fondo de la investigación, pero aparte solicitaba medidas para que algo así no pueda repetirse en el futuro. Por eso me gustaría saber qué conocimiento tienen desde el Ministerio sobre las nuevas revelaciones que se han hecho y qué implicaciones tiene a día de hoy en el Ministerio lo que se ha conocido. Muchas gracias.
Pregunta, evidentment, de Iñárritu. Veurem la resposta del ministre Grande Marlaska.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Iñárritu. Pues tenemos y tengo el conocimiento que tiene usted y a través de los medios de comunicación donde se han puesto en conocimiento de todos unos hechos absolutamente graves, como he dicho anteriormente, de los más graves que puede recordar la democracia española. Y eso se ha sabido gracias a una actuación judicial, a una causa judicial, pero donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios, justo la unidad de asuntos internos de la Policía Nacional, está trabajando de una forma denodada, porque sabe que en este ministerio la corrupción es un límite y desde luego no hay ninguna tolerancia, sino tolerancia cero a la corrupción. Y por eso se están desarrollando investigaciones y como policía judicial bajo las órdenes del fiscal y del juez del caso y se están desprendiendo todos esos hechos graves y evidentemente se llegará al fondo de ellos, que es la cuestión principal para la que están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado auxiliando a la autoridad judicial. Y las indicaciones son esas. Tolerancia cero hacia la corrupción, tanto en las unidades de asuntos internos de Policía Nacional como de Guardia Civil. Y creo que esta misma investigación es una muestra de ello.
Doncs Marlaska, que s'expulsa les puces, eh?
Sí, sí, parla de fets greus, efectivament, de fets greus. Sí. Però el mínim ho he dit, que eren fets greus, per investigació i tal. Aviam que la rèplica.
Senyor Iñárritu.
Presidenta, mire, ministro, comparto con usted que esto es uno de los hechos más graves que han ocurrido durante los últimos años. Una trama que ha implicado a varias instituciones, a partidos políticos en el gobierno, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso a la Audiencia Nacional. Hemos visto cómo el presidente de la Audiencia hacía la labor de consigliere de la trama y a día de hoy no ha dimitido y no ha sido cesado. Pero es más, ¿recuerda cuando usted decía que había desmantelado ya las cloacas del Estado? Pues hay todavía agentes implicados en la trama Kitchen, en la Operación Cataluña, que siguen en sus puestos. Y es algo que no tiene sentido. Porque, mire, recordará usted que ha habido ya dos comisiones de investigación en esta Cámara para investigar esos hechos. Y eso ha llevado a unas conclusiones, incluso a unas recomendaciones a su ministerio para que algo así no vuelva a ocurrir. Recomendaciones en vías del control de los fondos reservados, en base a las medallas con decoraciones, en base a los destinos dorados, algunos como las embajadas y puestos en el exterior, y también sobre el cumplimiento de protocolos. ¿Qué han hecho ustedes en relación a ello? Pero es que es más. Y se lo decía la señora Rosique, es que lo que ocurría ilegalmente con el Partido Popular Bajo su mandato también vemos casos como el caso Pegasus o la infiltración continua en movimientos políticos democráticos, un sinsentido. Por eso, mientras aclara todo esto, le anuncio que pediremos la ampliación de todas las investigaciones en la nueva comisión, también en las que llevan derivadas la situación que pueda vivirse hoy en día dentro de...
Muchas gracias, señor Iñárritu. Bona
intervenció, Iñárritu. Veurem ara la resposta del ministre.
Señor ministro del Interior.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Iñárritu, lo que no se puede es generalizar actuaciones absolutamente bochornosas y delictivas. Evidentemente, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Audiencia Nacional, el resto de órganos judiciales, la Fiscalía, en su inmensa mayoría, en su casi totalidad, trabajan en un Estado de Derecho para garantizar nuestros derechos y libertades. Y no le puedo admitir que usted haga esas generalizaciones que evidentemente son una falsedad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Le vuelvo a decir, tomar la iniciativa desde el primer día para garantizar que ninguna actuación delictiva iba a tener lugar en el marco de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reforzando la unidad de asuntos internos. Y a las investigaciones me remito. Dígame usted qué personas imputadas o no imputadas, pero que usted entienda, de otros tiempos, actualmente siguen ocupando algún puesto de responsabilidad, bien en la Policía Nacional, en la Guardia Civil. No diga simplemente falsedades y no tire acusaciones que no tienen evidentemente ningún sentido. Le vuelvo a decir, ninguna actuación desde junio de 2018 achacable a las fuerzas y cuerpos.
Muchas gracias, señor ministro.
Bye. 10 i 21 minuts. Bé, vols dir una cosa, Melena?
No, jo voldria dir una cosa, una norma d'estil. O sigui, el discurs de tots els polítics fent servir l'expressió fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado constantment és molt feixuc. Val més que ho substitueixin per policia, en el benentès de que quan parlem de policia i guàrdia civil, i alleugerin el discurs, perquè és francament insuportable amb frases d'aquestes cada dos minuts, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Domènec, per acabar, sisplau.
La resposta de Marlaska, no, o sigui, Iñárritu ha fet una molt bona intervenció, l'ha fet molt sòbria, i no se li pot aixecar manipulació en res del que...
I no ha generalitzat res.
No ha generalitzat res. I que en aquests moments el president de l'Audiència Nacional aparegui com un dels consellers de tot això.
Va,
i que aquests...
això, perdona, jo m'he llegit atentament els whatsapps del president de l'Audiència Nacional,
sí.
I a tots, absolutament a tots, treu pilota fora, sí. Va, va. I no li dona absolutament, no li diu absolutament res. És el típic missatge que penso que faria jo si un pelma em posés en un compromís. Bueno, ja, sí,
bueno,
sí.
Mira lo mío, eh?
Ja hablaremos, sí, bueno, sí.
Va, recordo, però si no posem el president de l'Audiència Nacional, recordo gravacions de Villarejo amb jutges, en els quals es parlava, jutges en actius, en els quals es parlava de coses que, home, ja, que no ja, són legals.
I amb la capacitat de fiscal general de l'Estat per iniciativa PSOE Unidas Podemos, eh? Bueno,
posarem música.
Ni més ni menys.
Queda amb nosaltres l'Anna Gómez, per la segona tertúlia.
Tu que Podemos recurs.
Anem a la música d'avui del Melero, avisant que Melero, puc dir-ho o no?
Sí.
Sí? Val. Demà li comunicarem a Josep Martí, que Josep Martí i jo no estem sols en l'abandonament del tabac d'aquí 8 dies. Javier Melero s'afegeix també a la temptativa de deixar de fumar, perquè tu també has estat fumador durant molt de temps i ho has deixat.
Ho he deixat i tornat, ho he deixat.
Ara no val 24 hores, Emiliano.
No, això ha de ser per sempre. Ara és una iniciativa de 3, ja no hi cap ningú més.
Bueno, tota la gent que m'ho dic que ho farà també a través de la xarxa, sí, hi ha molta gent que vol deixar-ho, i el dijous, no demà, l'altre dijous, amb el Josep Martí, i així va quedar constatat en un article a La Vanguardia.
I farem alguna cosa, no? Festejarem d'alguna manera.
Sí, farem una festa.
Ja que no fumem, ens podem vendre un bon whisky.
Efectivament,
no?
Efectivament. I si el whisky porta el tabac, me la vendrà. I són les 10:23. Quina cançó posem, Melero?
Bueno, avui, evidentment, ha de ser d'una dona. El jazz està donant unes dones extraordinàries, sí. I la Melody Gardot és una de les més extraordinàries de totes, i aquesta cançó, El teu cor és negre com la nit, és preciosa. En fi, feliç 8 de març a totes les dones.
Gràcies, Melero, gràcies a Concepció Arai, gràcies, Xavi Domènech. D'aquí uns moments, ara no et moguis, eh? Fins d'aquí uns moments, ara es continua.
Your eyes may be whole, but the story I've told is your heart is as black.
Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut?
Ho firmo. Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís. Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi. Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Abel Folch, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març, al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Molts ja ho han aconseguit. Estic segura que tu també pots. Soc la Maria del Carme Benús, directora de Samsara, agència per trobar parella. A Samsara et presentarem la parella que desitges. Som matchmakers certificats. Truca'ns al 93 362 23 29. T'esperem. Samsara.es.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives.
Jornada de portes obertes, dissabte 11 de març.
Per a més informació, masllop.es.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Pilota. Finestra. Camp Nova. És molt senzill assegurar-se amb el Betia. Simple, clar, el Betia.
El mar arriba a Puigcerdà.
El cap de setmana del 10 al 12 de març, Calonge i Sant Antoni i Begú fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya. Vine a la degustació de cremat i a la batucada i gaudeix del so de l'havanera amb el grup Porvó.
Del 10 al 12 de març a la plaça Santa Maria de Puigcerdà. Viu el mar a Puigcerdà amb Begú i Calonge i Sant Antoni.
Escolta, el sents?
Sí, és el so del mar.
I al vell mig de l'Eixample. Ara el restaurant El Cangrejo Loco et porta al mar a l'Eixample. Reserva a elcangrejoloco.com.
Un restaurant únic a l'Eixample.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Acompanya'ns de ruta per les vinyes de Castilla, Toro i Rioja amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Finca Río Negro 2016, Muro Crianza 2018 i Finca Sobreño Crianza 2019. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
Més fàcil, actualitzada.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11:15. Avui és 8M i hem ajuntat en aquesta taula a 5 dones de diferents generacions. Són 5 dones anònimes, vull dir, algunes d'elles companyes, l'Ara Gómez o l'Alfonso no són anònimes, però hi ha la Mar Suí, la Càtia Canut, l'Anna Alfonso, l'Anna Gómez i la Rosa Isabel. Hola Mar, bon dia.
Bon dia.
Hola, Anna Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Hola, Càtia Canut, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Gómez, bon dia.
Hola.
I la Rosa Isabel Soler, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. La Mar té 23 anys. L'Anna Alfonso?
34.
34. La Càtia?
38.
38. L'Anna?
65.
La Rosa Isabel?
77.
77, val.
A punt de fer 88. Ai, 78.
Perdó. A punt de fer 78. Molt bé.
Sí.
Mira, començaré per tu, Rosa Isabel.
Digue-me.
Treballes o has treballat?
Bueno, jo he treballat tota la vida i soc pagès, a dir que d'Horta de Lleida.
Perfecte. L'Anna sí. Gómez i l'Anna Alfonso és evident que treballen i han treballat. La Càtia treballa?
Doncs ara mateix tinc una excedència.
Excedència.
Sí.
Uh-huh. I l'excedència per... Excedència per?
Doncs per cuidar la família.
Per cuidar la família.
Uh-huh.
I en el cas de la Rosa Isabel està jubilada?
La Rosa Isabel està jubilada, sí.
Val. Molt bé. Hi ha algú en aquesta taula on el seu DNI hi hagi posat aquella increïble expressió vista amb els ulls actuals que deia el DNI profession sus labores?
Jo no.
No?
Home,
no, jo no hi tinc.
Jo tampoc, la veritat és que...
Val. Quan veu tenir el vostre primer compte bancari? Rosa Isabel, amb 77 anys, quan vas tenir el teu primer compte bancari?
Bueno, jo el meu primer compte bancari no el vaig tindre. Bueno, teníem un de petitet que me posaven 400 els sogres per pagar els col·legis dels nens. Però un compte... Per la meva pobra llibertat d'anar a comprar i pugui manar jo dos meus cèntims, no us vaig dir que la meva filla gran va tindre 18 anys.
Perdó, quedem-nos aquí un moment. Et sorprèn, Càtia?
Sí, molt. Molt, perquè el meu primer compte bancari va ser des de ben petita. De fet, és que ni ho recordo.
Anna, Alfonso?
També, de petita, però clar, a la nostra època ja no s'havia de demanar permís ni al pare ni al marit.
Mar Suí?
Esclar, jo una mica com l'Anna. Jo, de fet, ja vaig néixer, ja vaig tenir un compte bancari que sempre va estar gestionat pels meus pares fins que em vaig fer 18, que llavors sé que ja va passar a estar a les meves mans.
Uh-huh. Anna, Gómez?
Sí, igual, no sé, sempre, quan vaig anar a estudiar a Barcelona tenia un compte bancari, però a mi el que em va, ja sempre he tingut bastanta identitat feminista, però el que em va molestar moltíssim és una vegada amb una companya que tenia a Barcelona que estudia infermeria, per tant ja estava estudiant, la vaig acompanyar a comprar un cotxe a la Seat allí a la Zona Franca, i ella ja tenia la seva nòmina, tenia el seu compte corrent, i li van dir que com que no tenia 18 anys encara, perquè infermeria abans començava a estudiar molt aviat, doncs no podia comprar el cotxe i havia de firmar o el seu pare o el seu marit.
Mm. Rosa Isabel, tot i haver treballat de pagesa, vostè té dret a una pensió?
Bueno, jo, a veure, nosaltres, amb un marit, bueno, nosaltres com ens vam casar, ens vam posar amb els sogres, com que seria grans. Hi havia dir sogres i dos cunyats més. I, claro, aquí la que m'anava era la padrina, el padrí. Però jo, ara no sé què m'ha preguntat, que m'he quedat una mica nerviosa i tot.
Sí, perdó?
S'ha posat nerviosa. Torna-li a preguntar.
Digues, Anna, perdona.
No, dic que s'ha posat nerviosa, que li tornis a preguntar.
Ah, no, sí, vostè tenia dret a una pensió, que no portava els auriculars, disculpi.
Bueno, això, és que resulta que nosaltres teníem la padrina massa gran. I aquí la que m'anava era la padrina i padrí, claro, els sogres. I el meu marit sí que se la pagava, però jo no me la van deixar pagar, perquè no. I llavors nosaltres, mentre que teníem de pagar els col·legis dels nens, i tot això, com es van donar un bocinet de terra petitet, pues clar, mentre col·legis dels nens i pagar la seguretat del meu marit i pagar impostos o coses, jo no m'ho vaig pagar. Mm. Ara, jo, quan vaig fer 65, no ho vaig fer, no ho vaig provar. Però quan vaig fer 70 anys, vaig provar d'anar a demanar una ajuda de pensió, perquè no cobraré res, ni cobro res, ni jo no cobro res. I vaig anar a demanar. I me van dir, bueno, ves. Bueno, llavors vaig anar a la seguretat social. I em va dir, nosaltres això no ho fem. Bueno, quan vaig fer 72 anys, vaig anar a la Generalitat de Catalunya, de Quireira, i vaig anar i vaig preguntar. Bueno, també em van fer el blanc i el negre, però quan vaig fer 77, l'any passat, vaig agafar i me n'hi vaig anar. I vaig dir, escolta, jo no tinc ni casa, bueno, està el meu marit, és el meu marit, i la terra està on del meu marit. I jo vaig dir, a veure, jo no cobro res, si és una que em passi alguna cosa amb el meu marit, o que tingui de la casa d'un meu fill, o tingui de, jo què sé, el que sigui, jo no tinc cap pensió. Només tinc la pensió de pagesia del meu marit, que tampoc és gran cosa, tampoc es va tirar coetis.
Vostè?
I, bueno, i resulta que, bueno, m'ho van fer els papers, m'ho van mirar, molt bé, molt tot preparat, però resulta que ara farà un any i encara no m'han dit res. Ho vaig anar a preguntar la setmana passada a veure què passava, si ho vaig tornar a fer o què passava. Vale. Perquè, claro, jo reconec que les pageses estan molt mal valorades. Jo he reconegut sempre això del primer dia. Però, claro, ja me van dir, oh, bueno, ara, m'ho van mirar molt bé, No tinc per què enganyar. I després me va dir, bueno, m'han dit que estava en procés. Però, bueno, què és això d'un procés? Si una persona ho necessita o que sigui, perquè jo, la veritat, com que no tinc res, ho necessito. Perquè a la paqueta del meu marit anem bastant justets. Yeah. Sobre tenim blanquetes de l'hort, que ho fem. I me van dir, bueno, està en procés. Diu, bueno, doncs jo tornaré a anar a comprar el 78, que es farà el mes que ve.
Ja. Escolti'm, li vull preguntar una cosa que, tenint en compte que ens ha deixat d'aquí un quart d'hora i li vull preguntar diverses coses, però la primera, vostè s'ha sentit discriminada pel fet de ser dona en el seu entorn laboral, o dit d'una altra manera, a vostè l'han tractat diferent per ser dona en el món de la pagesia?
Pues sí, senyor.
Expliqui, expliqui.
Així, perquè les senyores, les dones de la pagesia estem molt mal valorades.
Per què?
Pues perquè no m'ho tenen en compte amb els treballs que fem. Perquè jo he treballat tota la vida de pagès, al tros, a collir a la fruita, després la feina de casa, i després tot, i de valor, i jo no n'he vist.
Clar, Jordi, és que fixa't.
Tinc un marit que és una meravella, i uns fills que són meravellosos. Però, claro, el valor que jo me penso com a dona, igual de casa, que de pagès, que de botiguera, no està valorat.
No, és que fixa't, Jordi, que aquesta senyora és una representant de tot allò de les dones de moltes generacions del franquisme, perquè abans a la República moltes dones treballaven, però aquesta senyora ha treballat tota la vida, no té ni un pam de terra al seu nom, no cobra pensió perquè primer hi havia la família altres prioritats, la pensió del seu marit, els estudis dels seus fills, etc. Són tota aquesta sèrie de generacions de dones des del 36 fins al 70, doncs que no han tingut cap possibilitat, ni veu ni vot. I ara es troben, doncs, que, vale, perquè té un marit excel·lent i perquè els seus fills, etc. Però si no tingués ni un marit ni uns fills excel·lents, aquesta senyora estaria absolutament a la indigència. Mm-hmm. I això és molt injust.
Escolti, mira, ho pregunto a totes vosaltres. Càtia, tu t'has sentit discriminada pel fet de ser dona a l'entorn laboral?
Doncs jo la veritat és que no. O sigui, he tingut molta sort. Sempre les meves jefes han sigut dones, també. I m'han ajudat moltíssim a conciliar. O sigui, la veritat és que he tingut sort, no?
Mm-hmm. En Alfonso?
Sí, que m'he sentit discriminada a la feina. Començant per aquestes entrevistes de feina, on més d'una vegada i més de dues i més de tres m'han preguntat si tinc previst tenir fills, per exemple.
Ah, sí?
Que és una cosa que teòricament no es pot preguntar, però hi ha tantes coses que no es poden fer i que es fan igualment, que sí que t'ho pregunten, clar que t'ho pregunten, i més segons quines edats.
Anna Gómez?
No, jo no, perquè ja em coneixes, és a dir, em costa d'intimidar-me, però...
Sí, ho confirmo.
Però al meu voltant moltíssim. Jo una vegada vaig acompanyar la meva germana a buscar un lloc de treball i no li van voler el currículum perquè era dona. I jo he tingut companyes de feina que han renunciat a llocs de treball doncs amb més jerarquia a la meva pròpia empresa perquè volien dedicar-se més a la família i jo els hi deia, però a veure, si no intentem conciliar, perquè si les dones sempre som les que ens quedem mitja jornada a casa, fins que no arribem als llocs de poder, res canviarà. Llavors que el meu marit guanya més, però esclar, és que sempre guanyarà més si tu sempre estàs renunciant. I això m'hi he trobat moltíssimes vegades.
Mar Suí, que ara que és la més jove de tots, la Mar té 23 anys. Mar.
Sí, esclar. Mira, per una banda, amb això que deia l'Anna, jo tinc amigues que treballen en llocs de treball on hi ha gent, per exemple, hi ha homes sense carrera que poder porten 20 anys en aquella empresa, que cobren més que una dona que hi porta més anys, que sé que té una carrera i que hauria de tenir una posició de molt més càrrec. Però això perquè hi ha una gran bretxa salarial. I bé, per l'altra banda, experiència pròpia. En l'entorn laboral, a veure, jo acabo de començar, tinc 23 anys, fa molt poc que hi soc, però sí que és veritat que, per exemple, jo faig això de periodista. Llavors, si he d'anar a cobrir una notícia, vés a saber on, moltes vegades m'he trobat gent que, primer de tot, em parlava a mi, hola, maca, hola, bonica, preciosa, ets tu, quins vens a fer la notícia? A mi no m'has de parlar amb aquests piropos, jo vinc a fer una feina. Jo, no em pots infravolar, no em pots posar en un nivell de persona més petita perquè em veus així una noia jove. No? I llavors per l'altra, que també moltes vegades m'han dit, aquesta càmera no la carreguis tu sola, vols que te la porti? Vols que t'ajudi? Ai, això ho faràs tu sola? On és el teu jefe? Això també és discriminació, encara que no sigui a dintre del, de l'empresa, no? També amb la gent de l'exterior.
Una altra cosa, qui s'encarrega de les tasques de la llar a casa vostra? És a dir, aviam, Rosa Isabel, de 77... Qui s'encarrega de les tasques de casa?
Jo.
Tu. Aviam, Anna Gómez.
Ara hi ha poques tasques de casa de fer perquè els nens ja viuen fora, però els dos. Jo amb això ho he tingut sempre molt clar.
Càtia?
Home, jo, la majoria jo, però sí que és veritat que, per exemple, a mi no m'agrada gens cuinar, gens, i llavors, doncs, el meu home, quan està a casa, doncs, qui cuina és ell. O sigui...
Anna?
Jo, però perquè jo visc sola. Però sí que... Que quan vivia en parella, això que tu dius de que al teu marit li agrada cuinar, sí, i per tant que cuini no té cap mèrit perquè està fent una cosa que li agrada, també m'ho trobava que era... tens molta sort perquè la teva parella t'ajuda molt. I és com, un moment, tinc 30 anys. Saps què et vull dir?
Sí que sí.
No, i encara que tinguis un company, conscienciat, i que comparteixis la llar i que comparteixis les tasques de tot, sempre hi ha una sèrie de coses que les tenim que acabar fent nosaltres. Doncs quan s'ha de portar el nen al metge, quan té la tutoria, etcètera. A mi m'han arribat a trucar el meu home per dir-me, te'n recordes on has deixat la pipa del nen? M'entens? Vull dir, coses que encara, per molt que sigui una cosa paritària, encara hi ha coses que per educació se'ns posa a nosaltres a les esquenes.
Més preguntes, perdona, Marc, les feines a casa teva, qui se n'encarrega?
Una mica, és que jo visc amb els meus pares i amb les meves germanes, llavors, com que també som sis a casa, voltant tot el dia per allà, sí que la veritat és que estan molt dividides, llavors tant el meu pare com la meva mare fan les dues coses, nosaltres també com a filles ajudem, perquè clar, hi ha mil coses a fer, llavors està força equilibrat a casa meva, diria molt.
Queda clar que la Càtia té parella, l'Anna Alfonso ja ha dit que no, l'Anna Gómez?
Jo sí, jo sóc soltera, malgrat la meva edat, perquè he begut de les fonts de la Simone de Beauvoir i de la Virginia Woolf, que volia tenir habitació pròpia i no volia un compromís d'amor ni de fidelitat, però he tingut mala sort perquè tinc el mateix nòvio des dels 15 anys.
La Rosa ja s'ha dit que sí que té parella. Mar?
No, tampoc.
No, tampoc. Les jo que heu tingut no. Parella, sempre la mateixa, Càtia?
No.
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 No, en Alfonso no. Anna Gómez sí?
Sí.
Sí. I vostè, Rosa Isabel, sempre ha tingut la mateixa parella?
Sí, jo sí. He tingut la mateixa parella perquè dels 15 anys que vam començar a fetejar, ara en fa 55 que som casats.
Carai. Les que no teniu parella, en aquest cas, Anna, Alfonso, t'has sentit pressionada per tenir-ne?
No pressionada per tenir-ne, però sí en situació diferent segons si entens o no. Estàvem parlant amb la Càtia abans fora d'estudi, per exemple, una cosa tan simple com marxar de viatge. Tu tens 20 anys i te'n vas de viatge amb la teva parella i ningú pateix perquè portes un home al costat. Tu tens 35 anys i te'n vas de viatge amb un grup d'amigues que totes tenen 35 anys i és... anireu soles aquí? No anem soles, som molta més gent, som bastant més madures que quan anàvem amb un home, no?
I al sortir la nit, vull dir, jo tinc un fill i una filla i quan el nen arriba tard, doncs pateixo si ha de conduir, etc. Quan la nena arriba tard, pateixo per si ha de conduir, etc. i per l'altre. És impossible això.
Què passava fa uns anys, Rosa? Bàsicament li pregunto a la Rosa i a l'Anna. Què passava fa uns anys, Rosa, si una dona tenia diverses relacions?
Bueno, pues si tenia diverses relacions, ja la tenia mal vista, i després ja no la volia ningú.
Imagina't.
Avui en dia, claro, cada dia tenen un company o una companya que el canvien cada dos per tres i, bueno, no passa res. Mm. Però abans sí que passava. Mm. A la meva edat, vaja, bueno, quan jo era jove.
Però una història. Quan parlaven si una dona tenia diverses relacions, però ningú es preguntava si un home tenia diverses relacions, no?
Això també té raó. També això sí que és veritat. No passava res, llavors.
Al revés, que era el rei del mambo.
Clar.
Sí, senyora, sí. Al revés. Sí, senyora.
Però això voleu dir que ha canviat massa?
No gaire.
No gaire, sí.
No gaire. Bueno,
me sembla que tampoc no canvien massa, tampoc, no.
Sí, no, perquè, mira, tu preguntant, Alfonso, creu que això està canviant o que jutja les dones per les seves relacions o la seva vida sexual?
Crec que es continua jutjant, clar que sí. Potser no als nivells que ens estan explicant elles, però sí, clar que es continua jutjant.
Que en aquella època, si una dona tenia moltes relacions, era una... No, i si un home tenia moltes relacions, era un macho cabrío.
I avui en dia, si un home posa les banyes, és, bueno, és normal. I si una dona ho fa, això no es fa. Mm.
Abans era legal posar les banyes, eh? Els homes, en canvi les dones, doncs les tancaven amb llim un quarto. Exacte. Fixa't, l'altre dia la Gemma Herrero recomanava una pel·lícula, que em sembla que ha guanyat bastant Césars, La nit del 12.
On... Acaba de guanyar, la pel·lícula.
Correcte, i mireu-la perquè fa reflexionar molt sobre això, perquè una pobra noia que surt de casa d'una amiga i li calen foc i la maten, l'assassinen, els policies que l'han de jutjar diuen, home, però és que aquesta noia tenia una vida lleugera, és a dir, tenia molts nòvios, i què té a veure en quina hora anava, si tenia molts nòvios o no. I aquesta mirada masculina sobre les dones continua sent esgarrifosa.
Mm. Atenció a aquesta pregunta, eh? Vosaltres heu patit situacions de violència o agressions per ser dones al carrer on sigui, Càtia?
Jo una vegada sí.
Què va passar?
Bueno, sortint de festa una nit, doncs un home es va apropar i em va tocar un pit. No hi havia ningú i bueno, jo vaig seguir caminant i no va, gràcies a Déu no va passar res, però sí que és veritat que va passar això.
En Alfonso?
Sí, des de sí, comentaris al carrer...
També.
I situacions que per mi sí que demostren que s'ha avançat molt en molt pocs anys, que són coses que abans pensaves que eren relacions sexuals normals o una mica potser... I ara veus clarament que allò no era una relació sexual normal.
Hmm. Mar?
Sí, que, bueno, continues en això de l'Anna i que et senties pressionada per fer-ho, que jo amb distància li he dit, Mar, què vas fer? O amigues meves també, jo que sé, jo també tinc amigues que ara ja em posen més casos, com deia l'Anna, doncs una meva amiga a les 4 de la tarda, un dia caminant pel poble, va venir un home, li va tocar el cul, ella es va girar, li va tocar els pits i va marxar corrents. Com quan et toquen el cul dintre una discoteca. Mm-hmm. Vull dir, això continua passant, i et tiren piropos i et criden i et diuen insults també i tot.
Mm-hmm. Anna Gómez?
Així gran o greu no, però intimidacions moltíssimes, és a dir, des de polítics que vas amb ell al cotxe a fer-los una entrevista i doncs es permeten posar-te la mala cuixa, o que vas amb algunes trobades o amb algun afer internacional o nacional i a la nit doncs es permeten certes lleugereses que tu et quedes com a intimidada, perquè bueno, llavors era molt jove i tampoc no tenia tant caràcter com ara, o una vegada que jo què sé, doncs els pares d'alguna amiga teva amb la que vius a Barcelona te porta a casa i també a la meitat del camí es pren la llibertat de posar-te la mala cuixa i tu et quedes absolutament esgarrifada.
És que ara marxem dos minuts, li vull fer un parell o tres de preguntes més a la Rosa, que em sembla molt interessant per l'època viscuda, que era tremenda d'aquella època. Vostè, Rosa, va patir situacions de violència o agressió per ser dona?
No, jo de moment ni al poble ni aquí. De moment no. De moment, jo dic, demà no sé què em pot passar. No? Però de moment el poble, el jovent del poble, no.
No.
I aquí, des que estic aquí, casa d'aquí, que jo visc com una masia a l'Horta de Lleida, que és pagesia, i pujo i baixo en el cotxe, ho anava en bicicleta, ho anava caminant fins a Lleida. Pues no. De moment no.
Té fills, Rosa?
Sí.
Quants?
Tinc dos fills.
Dos fills.
Tinc una filla que té 54 anys.
Val.
I un fill que en té 52.
Vostè, quan els va tenir, a tots dos, ja sabia que en volia tenir?
Sí, jo sí.
Val.
Perquè jo tinc sis germans, som sis germans. Jo sempre vaig dir, un sol no, dos ja són massa. Perquè em vaig quedar, però que la gran, els sis, i em vaig quedar més amunt del monyo.
Vostè, hi ha hagut de tenir cura d'algú més enllà dels vostres fills?
Bueno, no. No. Bueno, dels nets, dels nets.
Vostè s'ha encarregat dels fills o l'ha ajudat el seu marit, o l'ajudava el seu marit quan eren petits?
Bueno, los meus fills és un problema una mica de més cap allà. Més... A veure, que no voldria discriminar ningú. Els meus fills, els meus sogres van comprar un pis, i com que nosaltres havíem de treballar a la terra, i els sogres se van comprar un pis i se'n van anar cap a la capital, i la nena, doncs, havien d'anar al col·legi, ella va agafar la nena i se la van portar. I nosaltres no ho volíem, però ella aquí mano jo i me l'emporto.
Perdó, el seu marit, això?
La sogra.
No, la meva sogra.
Ah, la sogra es va endur el seu fill?
La meva filla.
La seva filla? I per què? Però escolti'm una cosa, i el seu marit què va dir?
Bueno, el meu marit tampoc no ho volia. Va dir, mare, que no, em va dir que no, perquè clar, jo, resulta que jo, quan m'hi vaig casar, claro, al poble no hi anàvem en bicicleta com ara, ni en cotxe com ara. Bueno, doncs jo llavors, al passar amb això, vaig aprendre d'anar en bicicleta, vaig aprendre d'anar amb un Vespino, que es va comprar el sogre, i després, finalment, quan la meva filla tenia 8 o 9 anys, bueno, hi anava cada dia, anàvem a veure la Lleida cada dia, Sí. Després, el nen, el fill, ja vaig dir que no, perquè el fill ja dic sí. Però la filla l'anem a veure sempre nosaltres. Però quan vaig tindre, la nena va tindre 8 o 9 anys, que canviava ja de curs, vaig dir a mon marit, bueno, fins aquí m'ha arribat. Llavors feia l'autovia, des que trepassé per aquí, que van cap a Viella. Nosaltres vivim per aquí, prop d'aquí, de l'autovia. I dic, saps el que dic, noi? Fins aquí m'ha arribat. I vaig anar al carrer de conduir, i després mos vam comprar, vam comprar un cotxe, i li vaig dir, la nena cap a casa meva. Oh, no, la filla és meva i me l'emporto. I me la vaig emportar cap aquí. Però que sàpiga que la meva filla no li va faltar mai el pare i la mare, perquè anem cada dia.
Val.
Però bueno,
sí,
ella la portava a col·legi, ella feia el que li donava la gana, però bueno, perquè jo no tenia cap filla, tenia només fills. Però bueno, això no tinc res que veure. Però bueno, nosaltres vam posar impediment, però ella, claro, ella era ella.
Escolti, mira, acabo de seguida, perquè ha de marxar ja. Però vostè, dues preguntes, vostè es considera feminista?
Jo, bueno, a veure, depèn de com és el feminisme.
Ah.
Jo considero que les dones han de tindre les seues coses. Jo no vull ni que ningú peguen, ni maltracten, ni facin res de res. Perquè jo això tampoc ho he viscut. El meu marit s'ha portat sempre molt bé, i tots, i el meu gendre, i els meus fills, tots. Bueno, depèn de com és el feminisme, claro.
Com és vostè? És a dir, des del punt de vista, a vostè què no li agrada del feminisme? Perquè diu, depèn?
Bueno, no sé com explicar-me ara, això, m'ha agafat aquí una mica. No m'agrada que discriminin a les dones, no m'agrada que les discriminin, i no m'agraden moltes coses que els fan a les dones. Això no m'agrada.
Llavors, llavors és feminista, dona.
Clar.
És que tampoc ho entenc massa, però mira, què vols que et digui?
Escolti'm, una última pregunta. Ha estat feliç, vostè? Ha estat feliç, vostè? No sé si ho ara ho és, si ho va ser de feliç.
Molt. Molt. Jo he estat molt feliç, a part de tots els problemes. Jo he estat molt feliç al costat del meu marit, he estat molt feliç amb els meus fills i amb la meva família, i els meus cunyats, no tinc per què negar-ho. Jo no m'he discutit mai amb ningú. Mai. No he fet cap mal amb ningú. Ara jo, el meu marit, he fet la dona més feliç del món. I sóc.
Doncs felicitats.
I ho sóc.
Felicitats. Escolti'm, que no sigui res això del metge, que m'han dit que ha d'anar al metge, que no sigui res,
Sí, he d'anar al metge a les 11.
Perfecte.
Jo estic preparada per marxar.
No vull que arribi tard. Gràcies, Rosa Isabel. Gràcies. Moltes gràcies.
Bueno. Gràcies a vosaltres,
Que vagi
si
bé.
Si alguna vegada me necessiteu per alguna aquí estic.
Li agraeixo molt. Moltes gràcies, Rosa Isabel. Que vagi
gràcies
bé.
Gràcies a tu.
Clar, és que quan vam l'altre dia parlar, en el fons és testimoni, a la reunió del programa, parlàvem, és molt important tenir una persona d'una edat, perquè aquí hi ha una història també en perspectiva, ho he dit sempre, hi ha una generació que no vol dir que tots siguin iguals, però hi ha una generació que vam viure feminisme, res de feminisme. On la dona era... Jo sí que he vist el DNI de la meva mare. I darrere posava profession sus labores i la meva mare ha tingut carrera.
I la meva també.
Però sus labores,
Sus labores.
I arribava a l'home a casa i el plat a taula,
I porta'm l'aigua i porta'm l'ovim.
I això que estic dient jo, hi ha moltes dones, per no dir una immensa majoria, que això ho van patir. No ho van viure, no. Ho van patir.
I tot i així no es... consideren feministes perquè el feminisme no fa tant que està ben vist. És a dir, ara és desitjable que tot sigui feminista i tots els diaris estan pintats de lila i tot i és perfecte que sigui així, però no fa tant que està ben vist això.
No, perquè el franquisme va fer absolutament un arrasament de les dones, fixa't que...
I la transició tampoc va ser de gran ajuda, eh?
No,
tampoc,
no, mira, que la Rosa, pobra, que jo la considero una dona superfeminista perquè tot el que ha dit és en pro de la igualtat i en definitiva el feminisme no és res més que la igualtat. Ella te pot dir que és feminista perquè hi veu unes connotacions que no sap explicar negatives.
Clar. Clar, però al final ha dit que vol que les dones tinguin les seves coses, que vol que no siguin discriminades i al final això és...
Clar, és una feminista de llibre.
Aviam, anem a més preguntes ara que us tenim que obvien a la Rosa. Parlem de les relacions. Cada vegada les relacions, en el món de la vida masculina i femenina, es parla de relacions obertes, de poliamor, etc etc. Encara es jutja que això un home ho pot fer i, en canvi, en el fons, això una dona no ho pot fer? Aviam, Càtia.
És que jo crec que no. Jo crec que potser amb l'entorn amb el que em moc està igual de condemnat, no? Doncs un home o una dona. Perquè... no sé, en el fons jo penso també, no?, amb la meva vida, no? O sigui, jo des de ben adolescent, jo vaig tenir una adolescència molt rebel, no? I fins als 20 anys vaig estar, doncs, rotant, i mai m'he sentit menyspreada ni res, no. I ara, des dels 20, doncs estic amb el meu home, ens vam casar, vam estar 4 anys.
Quants fills tens?
Sis
fills, Càtia.
Sis nenes, sí. Sí. I jo, la veritat és que no em sento... la pregunta que li feies, no? Et sents feminista? Jo no em sento feminista, ni masclista. O sigui, és que jo crec que també s'està passant, potser m'estic ficant a una cosa molt sensible, eh? Però jo crec que s'està passant també a l'altra banda. O sigui, al final...
Què vol dir l'altra banda, perdona?
Que jo crec que els dos extrems són dolents. O sigui, jo visc amb una naturalitat, o sigui, potser també amb els meus avis, a la meva casa també ho he viscut, no? O sigui, el meu avi i la meva àvia, el meu avi, per exemple, doncs era el que feia la casa, el que cuinava, no? I la meva àvia, doncs gaudia, no?, com si diguéssim. I la meva mare ha treballat, el meu pare ha treballat, ara el meu pare no treballa, ara el meu pare fa totes les tasques de la seva llar, i jo, per exemple, doncs ha hagut èpoques en les que he deixat lliurement de treballar per cuidar la meva família, i èpoques en les que lliurement m'he incorporat, o sigui que no m'he sentit jutjada ni, bueno, no sé, mai ni discriminada, o sigui, al final...
Jo també tinc una pregunta.
Comencem per la Mar. Mar Suic és la Mar que té, repetim, la Mar Suic té 23 anys, Mar.
Sí.
I la Càtia, 38.
No, és que jo volia saber si el teu home... Sí. Si el teu home també s'ha demanat alguna excedència, per exemple, per cuidar els teus fills. Els vostres.
No s'ha demanat cap excedència. És que, però ho he fet jo voluntàriament i soc superfeliç. O sigui, i estava treballant fa relativament poc, que estava treballant. I jo crec que el fet de la societat també com està, que és tan exigent, no?, que hem de ser dones perfectes en absolutament tot... hem de ser bones professionals, hem de ser bones mares, hem de fer, o sigui, tot perfecte, no? Al final, a mi em va portar, doncs, a estar superfatal, no? Però al final no es pot arribar a ser a tot perfecte. I doncs, escolta, doncs, si ara, per exemple, la meva família em necessitava, és que jo crec que és veritat que tenim sensibilitats diferents, o sigui, em fa... És curiós, no?, perquè m'està costant dir això, no?, perquè avui en dia dir això... És que et cataloguen d'una cosa que no és, no? Perquè jo no soc ni masclista, o sigui, el meu home... Bueno, és que gens. Però veig que sí que hi ha sensibilitats diferents, no? I que són bones les sensibilitats aquestes, no? Doncs és veritat que les meves filles, doncs pel que sigui, no?, doncs necessiten a vegades parlar amb mi, amb el meu home no ho fan. I això que el meu home és supercarinyós, els hi pregunta, els hi... No? O sigui, que realment és que surt innat, no és res imposat, ni coses així, no?
Però en el moment en què la gran majoria d'excedències se les agafen les dones. Sí. És una cosa estructural, no és un tema de que justament a mi em va bé i dona la casualitat. A mi em dona la sensació, escoltant abans a la Rosa Isabel, que ella és filla d'una època en la que depèn molt de la sort que tinguis, que no et peguin o no, que tinguis una pensió o no.
I diu una cosa, primera, que des del punt de vista econòmic, ella no ha estat una... És a dir, en aquella època la dona no era una persona convencional quan no té pensió, una. Clar. I la segona, li treuen la criatura, eh?
Ella diu que no és víctima de violència, més violència econòmica que no tenir pensió quan has crescut després d'haver treballat tota la vida.
La criatura?
Clar, clar.
Sí, sí, en això sí, però abans he pensat, però li va treure la sogra, la criatura. Mm. No, no va ser el sogre. O sigui, que en el fons...
Van ser els sogres.
No, ha dit la sogra. Ha dit la sogra. Que...